Era el mes d'abril del 1573 quan Veronese va acabar l'encàrrec que li havia fet el convent dominic de Sant Joan i Sant Pau de Venècia, pintar un Sant Sopar que substituís un de Tiziano que se'ls havia cremat. El problema va ser que la nova obra no va ser de l'agrat de tothom, sobretot de la Inquisició veneciana, que el va acusar d'heretgia, i es va haver de presentar davant d'un tribunal el juliol d'aquell 1573. El més sorprenent és que tant ell com la seva obra en van sortir indemnes, perquè l'única cosa que va fer Veronese va ser posar un títol a la seva creació. I a partir d'aquí, d'aquesta, en principi, senzilla anècdota que amaga moltes coses al darrere, el professor de la Universitat Autònoma, Lluís Quintana Trias, n'ha escrit un llibre que es titula Art i blasfèmia, el cas Veronese, que ha publicat Fragmenta Editorial. Professor Quintana, benvingut al Tren de la Història. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per invitar-me.
En català diem que el nom no fa la cosa, però en aquest cas una mica sí que la va fer, perquè sense nom la cosa hauria estat diferent, perquè tot va canviar a partir del títol de Veronese.
Sí, sí, però també és cert que els títols sí que fan la cosa. Molt sovint les obres les coneixem pel títol i fins i tot, per referir-nos a una obra, diem el títol, no? Ha publicat 4 títols. Vull dir que els títols sí que fan la cosa, però és veritat que, com que això som a l'inici del títol, de l'aparició dels títols, aquí encara és molt més potent, no?
Ell és dels primers que posa títol a una obra?
Sí, de fet, la idea de posar títols a les obres és molt més recent del que ens pensem. I hem de pensar que això apareix quan les obres ja no són encàrrecs personals, sinó que són encàrrecs d'una col·lectivitat, i també quan les obres comencen a circular. I, per tant, el comprador nou i l'espectador nou ja no sap de què anava l'obra quan es va encarregar.
Mm-hmm. De fet, un dels capítols d'aquest llibre, que tal com dèiem es diu Art i blasfèmia, precisament es dedica a reflexionar sobre aquesta qüestió del quadre. Perquè, de fet, d'entrada, d'aquesta pintura de Veronese potser no n'hi haurien de dir quadre.
No, és veritat. És una... És quadre quan el posem en un marc, no?
Exacte.
Però una pintura a la paret, una fresca, que en aquest cas no és una fresca, però és un oli, però és una pintura a la paret, clar, no és quadre perquè està allà. I, a més, ho veu un nombre molt reduït de gent, que són, en aquest cas, la gent que estava, els monjos que estaven en el convent.
Clar, perquè aquesta obra, de fet, és el que dèiem al començar i el que explica el llibre, en aquest convent de dominics tenien aquesta obra de Tiziano, se'ls hi crema, i busquen un altre pintor que els hi pinti un quadre per una de les estances d'aquest convent, cosa que era molt habitual a l'època, eh?
Sí, de fet, si recorden els convents hi ha part dels llocs del claustre, el lloc on dormen els monjos, hi ha el que se'n diu el refectori, que és una sala molt llarga, perquè és el lloc on dinen, i on dinen tots alhora, i aleshores en aquest refectori és on va la pintura. I, per tant, aquesta pintura no és un quadre per adornar unes estances, és una obra que forma part del programa ideològic d'aquest convent. No? Reflecteix una escena, normalment, dels evangelis, i els que estan allà menjant, mirant aquest quadre, mentre mengen, mirant aquest quadre, i aquest quadre els du a una reflexió, diguem, religiosa, sobre què vol dir menjar, què vol dir menjar en comunitat, etc.
Clar, perquè, de fet, la idea és aquesta, que els monjos han d'estar en silenci mentre estan menjant. Normalment algú els llegia algun text sagrat, i, per tant, si aixecaven la vista del plat, m'imagino que el que havien de veure era bones influències, no?
Sí, una cosa així, una visió que els dugués a pensar en allò que estaven fent, diguem, no?
Clar, i a més, amb aquesta, a vegades, mala fama que hi havia dels convents, allò de vegades de certa disbauxa en el menjar, de gaudir-lo molt, m'imagino que el fet de posar el Sant Sopar, que és l'últim àpat de Jesús, també era la idea de, no us despisteu del que és important, sí, de per què som aquí, no?
Sí, sí, som aquí, el que estem fent ara no és només alimentar-nos, és una alimentació també espiritual, per entendre'ns. No?
Què passa que Veronese va pintar un sant sopar que jo m'estava intentant, quan mentre llegia el llibre, pensava, no sé si els dominics, mentre el anava pintant, s'ho devien anar mirant o se'l van trobar ja fet, perquè, clar, el sant sopar que va pintar Veronese, no sé si era molt canònic. Bé, la Inquisició va creure que no, de fet.
Sí. Bé, de fet, Veronese era especialista en això, i n'havia fet uns quants, perquè els dominics ja sabien de què anava la cosa. Però és veritat que són uns sants sopars que nosaltres ara ens poden estranyar. Per què? Perquè hi ha una barreja d'elements no religiosos que poden ser inesperats per la nostra perspectiva. Però probablement els que li encarregaven ja sabia que Veronese feia aquesta mena de quadres. Per tant, no sabem exactament, perquè a l'època no hi havia crítica artística, no sabem exactament quines sorpreses haurien d'endur. Primer, que s'enduguessin una gran sorpresa. Simplement, Veronese va fer el que ell oferia, que era el seu producte, que era un producte estrella, d'altra banda.
O sigui, Veronese era un artista reconegut.
Sí, sí, un artista reconegut, i precisament la seva especialitat era això, era fer aquests quadres.
Quadres del Sant Sopar?
Quadres de Sant Sopars que feien a refectoris. Per tant, els refectoris eren sales immenses i això es feia, era un rectangle, i això es feia a les parets curtes, però les parets curtes feien 14 metres.
Home, Déu-n'hi-do per ser curt.
Eren les parets, diguem, més dels extrems. Uh-huh. I ell n'havia fet uns quants.
Perquè les parets grans hi havia els finestrals perquè entrés
la llum.
Hi havia
finestrals perquè entrés la llum, exacte, i a l'altre lloc probablement hi havia el púlpit on es llegia això. Uh-huh. Ara, si algú va a Venècia, en un convent que hi ha a Venècia, que és el Sant Giorgio Maggiore, han posat una reproducció en el refectori, una reproducció d'un sopar de Veronese. Per tant, es pot visitar, i la reproducció està molt ben feta, i per tant, et fas una mica la idea de lo que era allò. Uh-huh. Tot i que no hi ha la taula i no hi ha els seients i no les cadires, però com que el veus a la paret reproduït exactament amb les mateixes proporcions i el mateix el text, diguem, et fas molt la idea. Mm-hmm. Quan jo vaig escriure això, no estava fet, i recentment que hi vaig anar vaig dir, sí, senyor, és això, no? Això és del que es tracta. És una visita que recomano molt.
L'original on és, de quadre?
L'original ara està al Museu de l'Acadèmia de Venècia. Mm-hmm. Està al Museu de l'Acadèmia de Venècia. Per tant, és un quadre que ha fet moltes giragonses, però ha tornat uns pocs centenars de metres d'on era. Mm.
I ara el títol que té el quadre, quin és?
Ara el quadre té diversos títols, però normalment el nom és en italià i és el sopar a casa de Levi.
Mm? O sigui, que no és un sant sopar.
Que no és un sant sopar.
I aquí la cosa és quan entra la Inquisició.
Sí. Mm.
Perquè, clar, a més, el llibre té la gràcia i l'habilitat de posar la reproducció del quadre a la solapa del llibre, que trobo que és una solució molt enginyosa, perquè, clar, a més, el quadre és apaïsat i, per tant, dins del llibre no hauria sigut difícil de reproduir, i, a més, el temps que pots fer servir gairebé de punt de llibre, això és el que feia jo.
Sí.
Que, clar, que és un sant sopar que si el veiem ara, crida l'atenció perquè, clar, hi ha tothom menys els 12 apòstols hi deuen ser. Sí. Però hi ha una gentada de por aquí.
Sí.
Quina gent hi ha aquí?
Bé, la gentada és perquè Veronese combina dues coses. És una escena bíblica i l'altra és una escena ducal del gran ducat de Venècia.
La Sereníssima, n'hi podem dir.
La Sereníssima. Aleshores, la idea que té Veronese quan fa aquests quadres és que hi ha d'haver aquests dos mons. Per tant, hi ha un mestre de cerimònies i després hi ha tota la gent que envoltava els sopars dels grans senyors de Venècia. I, per tant, aquests sopars tenien, per exemple, animals, tenien un mico, un gos, tenien després uns bufons que entretenien a la gent, tenien, no sabem ben bé per què, uns soldats, no sabem ben bé qui fan, però per tant hi ha molt, per als junts apòstols pobrets estan allà, i després hi ha molts criats, clar, òbviament, hi ha
o sigui, és molt, que
molt servei.
És un tragí, vull dir, que gairebé sents el brugit de l'àpat mentre s'està servint, sí, fixant-se en l'escena, però sí, és que hi ha detalls, això que dèiem, els bufons, els servents, o jo diria fins i tot potser algun, no sé si hi ha algun esclau, però sí, per aquí també, hi ha un gat sota la, sí, que té el cap des de sota la taula, que està jugant, sí, amb alguna cosa, com fan els gats, un gos a davant de Jesús,
sí,
i això és de les coses, per exemple, que la Inquisició diu, això no pot ser de,
sí,
cap manera.
No pot ser. És veritat que en els quadres de Veronese sempre hi ha un gosset, un canolino, sempre hi ha un gosset, posat en algun lloc o en un altre, potser era la seva marca o... No. Ara, aquest gos, esclar, està molt al mig, i això és molt estrany. Òbviament, com que no, ell no s'explicava, no hi havia ni crítica artística, ni explicaven qui fa aquest gos. Ja s'ha interpretat molt, el gos és el símbol de la fidelitat, quan els enterraven a les tombes, quan es representava a la tomba, el cadàver jacent, al peu se li posava un gos, que volia dir que era, significava la fidelitat, per tant, probablement significa això. Però, òbviament, que al mig del quadre hi hagi un gos, això a l'Inquisició li va semblar una mica fort.
I el tema dels soldats, aquí també toquem os,
sí,
perquè l'uniforme que porten també inquieta la Inquisició.
Sí, perquè són soldats alemanys. Aleshores, Alemanya, en aquell moment... Bueno, Alemanya no existeix, eh? Alemanya és una sèrie, un conglomerat. El que ara anomenem Alemanya, en aquella època, és un conglomerat d'estats diferents, però és en un d'aquests estats on comença l'heretgia de Luther, que ha començat el 17, per tant ha començat uns anys abans, i clar, que hi hagi uns alemanys que representen el món en el qual ha crescut l'heretgia de Luther, això a la Inquisició també li sembla molt fort. Però tampoc sabem qui fan aquells soldats allà.
Són en un racó, és a dir, el Sant Sopar, que després ara explicarem també quan li canvia el nom, que hem dit que és això, el sopar a casa de l'Aví, és una escena dividida en tres apartats diferents, amb arcades d'aquestes típiques de l'arquitectura de l'època de Veronese, no de l'època de Jesús al 2000, amb 2000 anys enrere, i en el qual es veu tota aquesta gent, i a la dreta es veuen aquests soldats alemanys, que és clar, això que dèiem que deia ara el professor Quintana de la reforma és importantíssim, però és clar, Martí Luther posa en dubte tot el que és l'organització papal, i de fet des de Roma s'intenta respondre amb la contrarreforma, que és com l'hem anomenat, i és aquí on entra en joc tota aquesta Inquisició, aquest quadre que estem explicant, que suposo que per això també devien estar una mica a la defensiva, no? M'imagino.
Sí, sí, hi havia un programa ideològic molt fort per part de l'Església i una instrucció molt clara que aquest programa s'havia d'aplicar. El programa s'havia dictaminat al Concili de Trento i, tot i que era un programa que les instruccions eren una mica imprecises, sobre les que refereixen a l'art eren una mica imprecises, però aquest programa s'havia d'aplicar, perquè l'Inquisició estava molt atenta a allò que s'estava fent. Fins i tot en un lloc com Venècia, en què l'Inquisició hi tenia un pes importantíssim, però que volia ser, Venècia volia marcar territori sempre, també. En tot cas, a posar soldats alemanys en un quadre que representa el Sant Sopar, a l'Inquisició li va semblar clarament poc adequat.
Clar, perquè eren dos sospitosos de ser seguidors de Luther.
Potser eren seguidors de Luther, que no és veritat. Vull dir que Alemanya no era tota luterana, no? Però...
No, i de fet hi va haver unes patacades de por precisament perquè n'hi havia que ho eren i altres que no, i unes guerres i unes tensions que déu-n'hi-do. I el sabem què va passar entre l'abril, quan es presenta el quadre, i el juliol, quan el Tribunal de la Inquisició el crida, o només tenim constància que passen aquests dos fets i després ell és cridat a declarar i se li interroga?
No sabem res. No sabem qui l'encarrega, qui li diuen que ha de pintar. No sabem què es proposa a ell. No sabem res. Sabem que ell pinta un quadre, que el penja i que l'Inquisició el crida. Però... els dominics no tenien ni idea, quan anaven veient que s'estava fent el quadre, no tenien res de dir. sembla ser que a l'interior del convent dels dominics, els dominics eren gent molt lligada a l'Inquisició. Uh-huh. Amb molts inquisidors són dominics. Si recorda la pel·lícula El nom de la rosa, per si no recorda la novel·la, però recordem la pel·lícula, el malo, diguem, el dolent, sí. és un dominic.
Sí, a més, encara que no sàpigues gaire de l'Església, saps que els dominics sí fan.
Els dominics fan. Sí, sí. La broma que els hi feien és que eren els dominicani, és a dir, els gossos del senyor.
Carai.
Per tant, els dominics sabien de què anava. No se'n van adonar mentre ho estaven veient, no se'n van adonar el resultat final, no sabien què pintava Veronese. És estrany. El cas és que la Inquisició no li agrada i el crida a declarar. I que et crida a declarar la Inquisició fa molta angúnia.
Home, vist ara en perspectiva i sabent el que sabem, a mi me n'hauria fet una mica.
Sí, molta angúnia.
El que passa que la manera com ho resol Veronese, a mi, vaja, no sé si és que era una persona que li agradava jugar amb el risc, perquè a ell el que li van dir, escolti'm, hi ha una sèrie d'elements que aquest quadre els ha de treure.
Sí.
Això que dèiem del gos, per exemple, sí. De fet, li fan una proposta, tinc entès,
sí.
No?
Sí, li fan la proposta que substitueixi el gos per Maria Magdalena, com que està als peus de Jesucrist, per Maria Magdalena rentant els peus de Jesucrist, i aleshores això no serà un sant sopar, sinó que serà l'episodi de Maria Magdalena rentant els peus de Jesucrist, i s'ha acabat el problema, que és un cinisme absolut. Vull dir que l'Església, en fi...
No, i és que a més és molt simbòlic i que explica moltes coses, també, sí. De la concepció, sí. No? Fins i tot del paper de la dona i la,
sí.
Concepció que se'n tenia.
Sí.
I a part de... No, canvies un gos per i poses Maria Magdalena i ja el tindrem resolt.
Ja està. No, per tant, això vol dir que estan buscant una solució. És a dir, no el volen condemnar, no volen cremar el quadre. Veronese és un artista molt consagrat i probablement la Serenissima, és del govern de Venècia, no volia que Roma dictés exactament el que havia de ser. Per tant, aquí hi hauria una lluita de poder entre el poder de Roma i el poder de Venècia. I Venècia no està disposada, imagino, d'hipòtesis, que el seu gran artista Veronese el posessin en qüestió.
Mm-hmm. Val la pena recordar, igual que dèiem abans, que Alemanya no existia, Itàlia tampoc.
Itàlia tampoc existia.
Itàlia tampoc. Roma era del papa, diguéssim, sí. Tota, i Venècia era una de les repúbliques medievals més i modernes més potents que hi havia. Era, sí. Tota una potència gràcies al comerç de les espècies, del que ara ni diríem comerç internacional.
Sí, comerç internacional, sí.
I eren, per tant, gent que tenien molts diners i molta influència.
Sí, eren gent poderosa a Europa.
I suposo que fins a un cert punt que la Inquisició volgués posar el nas en un dels seus pintors també s'explica,
sí.
Que...
Sí, probablement... Per tant, és probable que la cosa no anés malament perquè si Veronese no hagués estat a Venècia, hagués estat a algun altre lloc, a Bolònia, per exemple, que era terreny papal, probablement no, ja no hauria arribat ni a pintar el quadre, imagino jo. Uh-huh. Però en tot cas ho hauria passat bastant pitjor.
La qüestió és que el gos encara és el quadre.
Sí, el gos encara és el quadre.
Per,
sí.
Tant, Veronese no va fer ni punyetero cas als inquisidors.
No, i a més quan li van dir lo del gos, va dir, no, això no ho sabria fer, cosa que és una...
Perdó.
Que és una barra impressionant.
Però si tu veus aquest quadre, home, que no has de saber fer, per l'amor de Déu.
Que no has de saber fer, no? Vull dir, Veronese és un dels grans de la història de la pintura. Per tant, és ben bé una punta d'arrogància i probablement una punta de saber que tens un suport al darrere, que deuria ser una part del convent. Sembla ser que en el convent en aquell moment hi havia un cert enfrontament i probablement ell sabia qui tenia a favor seu dins del convent i qui tenia en contra. I, per tant, ell, jo crec que ell jugava una mica amb aquesta idea que, de fet, tenia suport al darrere.
Estava pensant que realment la política, les tensions...
És la història sempre.
És la història de sempre, efectivament.
I amb la història de l'art és la història sempre.
Uh-huh. I també estava pensant que ara mateix tu passeges per davant d'aquest quadre i si no coneixes aquesta història dius, ah, mira, un sant sopar. Ah, dius, no, calla, que no és un sant sopar, que sí. És una altra cosa, i ja està.
Sí.
No? I que amaga darrere un dels episodis d'aquests més controvertits i que després explica també la importància dels noms, perquè el que fa Veronese precisament és mantenir el gos, però en canvi hi posa un parell d'inscripcions a dues de les columnes que apareixen en aquest quadre, no? Per posar-hi el títol, per dir-ho així.
Sí, de fet, a mi és el que... Jo no sóc d'història de l'art, jo sóc de filologia, i a mi el que em va cridar l'atenció és una nota que en algun moment determinat diu aquest quadre li van canviar el títol. I llavors això va ser el que a mi em va cridar l'atenció, perquè jo de quadres no en sé gaires, però títols en sé una mica més, perquè és el meu ofici, diguem, no? I aleshores, aquesta idea, què vol dir canviar un títol? No? I què vol dir resoldre un problema canviant un títol? I això és una cosa que és una cosa molt interessant. És a dir, el títol fa que nosaltres mirem el quadre. Per tant, quan nosaltres som al museu i mirem el quadre, el primer que fem tots és anar a mirar el cartellet que hi ha al costat.
Totalment.
I quan el cartellet d'allà al costat ens diu sopar a casa de Levi, nosaltres ja no veiem un sant sopar. És un sant sopar, però no el veiem. Per què no el veiem? Perquè el títol ens diu no t'ho miris com un gran... Mira-t'ho com un sopar a casa de Levi, que és un sopar que tu no tens ni idea, perquè, a menys que no coneguis molt bé els evangelis, aquest sopar no el coneixes gaire. Entre altres coses, no el coneixes gaire perquè no s'ha representat mai, ni s'ha tornat a representar mai més. És a dir, l'única vegada que s'ha representat. Per tant, tampoc és els episodis coneguts a l'Evangeli representats.
I què diu aquest episodi del sopar a casa de Levi?
Aquest episodi només diu que Levi va convidar Jesús a un sopar. Només diu això. Levi és un nom hebreu, per tant, n'hi ha molts, però Levi és un... Pel context sabem que és una persona que té... que és important dins del món dins del món en el qual es movia Jesús. Per tant, és una persona poderosa. Però l'episodi diu això: Levi convida Jesús a un gran sopar.
I això és el que va, la referència a la qual va apuntar Veronese en el seu treball.
Sí, exactament.
I amb això els de la Inquisició van dir, d'acord, doncs, com que no és un sant sopar...
Com que no és un gran sopar. És a dir, la idea de Levi és... de Veronese és dir, jo posaré en el quadre un text que farà referència a un episodi dels evangelis que no és el del Sant Sopar. I posant això, aquest quadre canviarà immediatament de significat. No? I realment la idea és posar un text en el quadre no és inusual, perquè... Per exemple, moltes firmes de pintors estan posats sobre el quadre. Fent una mica de trompe-l'oi, per exemple, moltes firmes, si va al museu aquest de Venècia, veurà que hi ha molts quadres de Bellini, que a la part de baix, com si fos un paper enganxat, una mica arrugat, hi ha el nom de l'autor,
sí,
no? Del pintor, que està posat, és el que se'n diu la tècnica del trompe-l'oi, és a dir, fan veure que és un paper enganxat després d'haver fet el quadre. No? Doncs ell fa el mateix, però ho posa en una de les columnetes. I posa simplement aquest text. I llavors això fa que el quadre canviï de significat.
I aquest episodi passa i Veronese pot seguir la seva trajectòria pictòrica sense cap mena de problema, no?
No, i a més, poc temps després li encarreguen unes pintures molt importants al Palau Ducal. Per tant, vol dir que el govern de la República el promociona en aquelles ferotges baralles que hi ha, perquè és que Veronese ha de conviure amb els grans pintors de la història de la pintura, conviure amb Tintoretto, conviure amb Tiziano. És a dir, que t'encarreguin això vol dir que has hagut de passar per sobre d'altres que són grans figures. Per tant, vol dir que Veronese no surt en absolut perjudicat per aquesta història.
Realment un episodi fascinant que explica el professor Lluís Quintana amb aquest llibre, que és un assaig... a més, és de molt bon llegir, té molt poques pàgines, posat en capítols curts, que vas saltant d'un tema a l'altre per anar-te fent la composició de lloc d'aquest cas Veronese, que és el subtítol d'Art i Blasfèmia, que és el treball del professor Lluís Quintana, que, vaja, no sé quantes vegades heu anat a Venècia a veure el quadre.
Jo és que a Venècia hi he donat classes a l'universitat, i, per tant, hi he fet estades relativament llargues. No? I, per tant, durant aquestes estades, evidentment, vaig anar a veure el quadre diverses vegades.
Doncs els nostres oients i l'equip del programa, que no tenim la sort de poder fer classe a Venècia, el que sí que tenim és una nova excusa per poder viatjar cap a aquella ciutat preciosa, que és aquesta ciutat que sempre es diu la ciutat dels canals, etcètera, etcètera, però que amaga molta, molta història de l'Europa medieval i moderna. És un lloc extraordinari, i ara, a més, tenim també l'excusa, entre cometes, d'anar-hi acompanyats d'art i blasfèmia, el llibre publicat per Fragment Editorial i publicat pel professor Lluís Quintana, que avui ens ha acompanyat al Tren de la Història. Professor Quintana, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.